Camins.
Ahir a la nit, dilluns, comiat del programa. Em referia a aquest programa Camins com ràdio eclèctica, però el mestre Santi Jiménez em deia això.
Eclèctica.
Eclèctica, ràdio eclèctica. No, perquè fem coses no, molt, molt... No? No t'agrada el concepte?
No, ràdio, ja està.
Ràdio.
A mi em diu, faig ràdio eclèctica...
Per tant, farem ràdio i farem un programa, això millor.
Ràdio divertida, que és el que fa. Collonuda. Fantàstic. La proximitat, l'acompanyament.
Per tant, davant les paraules d'un crac, només podem callar i assentir. Fem ràdio propera, de proximitat i divertida, collonuda. Lo que el Santi digui, va a missa. Ràdio de proximitat, ràdio propera, ràdio divertida, ràdio collonuda. Bona vesprada d'aquest dimarts 14 de març del 2023. Quin goig que fa la peixera avui. Tenim un quòrum aquí espectacular, el Cap de Vila, la Raga, la Paula Moreno, l'Àngel Martínez, que és el nou tècnic de cap de setmana. Salutacions d'ell també. Ànims, ànims, Àngel, ho agafaràs, mica en mica. Aprèn de la Paula, que és un referent ja d'aquesta ràdio. En fi, bona vesprada, us deia, d'aquest dimarts 14 de març del 2023. Dieu després d'un camins aleccionador que varen passar amb la visita de Santi Jiménez, que venia d'un dinar d'aquells llargs amb Tomàs Roncero i, clar, venia, doncs, inspirat. Santi Jiménez. A cara de perro ens va parlar d'Ambrosini, un tipus de Chiclana que li volia fotre la bicicleta a un ciclista caigut en una rotonda, ciclista de la Volta a Espanya, ni més ni menys. Màgic tot plegat, i ahir valen fer un sentit homenatge a una frase que va fer fortuna fa uns anys, de lo més casposa, soy español, ¿a qué quieres que te gane? En fi, Santi Jiménez, sempre té delicte. Si voleu recuperar el Camins de dilluns, també amb el debut d'Anna Closa, amb monogràfic sobre hockey, s'ha de dir hockey, podeu trobar tots els nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza, tasca sempre acurada d'una Mary Jo, que està allà atenta a tots els detalls, fent vídeos, fent traient talls, la Mary Jo no para allà, pim-pam, pim-pam. Recordeu Twitter, @caminsestel, Instagram, caminsestel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial amb fotos, allò fantàstiques, el nostre millor perfil, una pàgina web, radioestel.cat, YouTube i més Estel, que és música, música i més música. Avui dimarts us hem preparat doncs un programa nou, evidentment. Rebrem la visita de Rosario Santamaría i la seva alegria serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. Alexa, prepara't, que vens cap aquí. I després de les notícies, que farem de seguida amb Carla Buigas i la Xaneta de Ràdio Estel, Sílvia Muñoz, de nou benvinguda a aquest programa. Ara li donarem la salutació com es mereix. Tindrem una entrevista que ens ve molt de gust. Hem quedat amb el filòsof i escriptor Joan Carles Mèlic. Quin plaer és sempre xerrar amb ell, ens ve molt de gust, ens presentarà el llibre que aquest any ha publicat en Fragmenta, La condició vulnerable. Parlarem de vulnerabilitat, perquè tothom tenim aquesta vessant vulnerable, i a veure com l'enfoca ell. Serà de seguida, tras les notícies. Per tant, actualitat, filosofia top, economia versió Rosario, des d'ara i fins les 9, la ràdio nocturna, la ràdio propera, la ràdio de proximitat, la ràdio collonuda, Camins a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. Camins.
L'actualitat social i religiosa a Ràdio Estel.
Que és la essència, que és la nada, que és l'eternitat. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar.
Joan Carles Mèlic, bona vesprada.
Bona vesprada.
Mil gràcies per estar amb nosaltres. Ens fa molta il·lusió. Ja vas estar amb nosaltres la temporada passada i va ser un gust de conversa. I ens ve molt de gust repetir amb tu. Ara expliquem una mica millor per què t'hem convidat i per què t'hem trucat i per què d'aquesta conversa, però vull demanar-te així, que m'arropa, que m'agrada recuperar aquest estil amb tu. Tots som inevitablement vulnerables? Cada persona ho som?
Sí, sí, sí. Jo crec que la vulnerabilitat és el que podríem dir estructural a la condició humana. És a dir, que qualsevol ésser humà és susceptible de ser ferit. Per què? Perquè som relacions amb els altres. És a dir, l'ésser humà és un ésser que no és res més enllà que les relacions i que les situacions que manté amb els altres. Aleshores, precisament per això, els altres poden estimar-nos, poden acaronar-nos, però també poden fer-nos mal i ferir-nos.
Joan Carles Meli, que és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on també exerceix de professor titular de Filosofia de l'Educació, autor de molts llibres, podem destacar, per exemple, Filosofia de la Finitud, la lliçó d'Auschwitz, Ètica de la Compassió, Lògica de la Crueltat. Des de fa molts anys també s'ha dedicat a elaborar una filosofia antropològica de la finitud en les seves diverses expressions, el cos, el símbol, el plaer, l'alteritat, la memòria, el desig, la contingència, el silenci, la mort. El 2015 va iniciar amb la lectura com a precària la publicació dels seus fragments filosòfics a l'editorial Fragmenta, que tenen, per exemple, la seva continuació a La prosa de la vida. Ja ens va acompanyar, com us deia, la temporada passada per presentar-nos L'experiència de la pèrdua, i ara tornem a la càrrega amb ell per parlar de la seva darrera publicació amb l'editorial Fragmenta, La condició vulnerable, que té traducció de Marta Rebón. Sobre aquest darrer llibre volem conversar uns minuts amb ell. La veritat és que em fa molta il·lusió perquè les converses amb Joan Carles sempre són tremendament interessants. Aleshores, Joan Carles, hem quedat que tothom és vulnerable. Per què ens costa llavors tant assumir la vulnerabilitat? Per què estem sempre lluitant contra la nostra vulnerabilitat?
Bé, perquè estem exposats a l'imprevisible. Estem exposats davant de la vulnerabilitat, no hi ha manual d'instruccions. És a dir, estem acostumats a viure en un món, sí, en el qual hi ha manuals d'instruccions per tot arreu. Hi ha protocols per tot arreu. Jo demanaria als nostres oients que pensessin, per exemple, les paraules màgiques, ja m'entens, aquestes paraules que són gairebé fetitxos, no? que ens envolten. Protocol, competència, manual, guia. Quan tu compres un instrument, qualsevol, un ordinador, un telèfon mòbil, sempre porta un manual d'instruccions que et diu com s'ha d'utilitzar. Clar, la vida no en té, d'això. La vida humana no té això. La paternitat o maternitat no té manual d'instruccions ni protocols. L'amistat, l'educació, l'amor, no hi ha protocols. I aquí és el punt clau on la vulnerabilitat apareix amb tot el seu dramatisme. No tenim, i això ens fa tanta por, perquè davant d'una situació en la qual quedem ferits, què fem? On busco la resposta? M'entens?
Clar. Efectivament. Mira, volia posar-te un tall de rabiosa actualitat. És un tall d'ahir mateix, d'una persona ultraconeguda, i em va cridar molt la seva reacció davant una emoció, davant una suposada emoció. A veure com la valores tu. Escoltem el president del Barça, Joan Laporta, que ahir es dirigia als capitans del Barça a parlar una mica de tot aquest afer Negreira, i ell, bueno, parla dels atacs que rep el club i de les injustícies, i mira el que deia. Escoltem, Joan Carles, i després em dius la teva opinió.
Com representen els... No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan...
Clar, és curiosíssim, perquè, bueno, ell diu que s'emociona, en la veu se li nota, sí, però ràpidament aclareix que no és per debilitat.
Sí, sí, sí. La veritat és que ja l'havia escoltat al llarg dels butlletins informatius d'avui, aquest matí he escoltat aquest tall. I exactament he pensat que és molt bo, està molt ben escollit, tot felicito, perquè mostra una de les característiques també d'aquest món tecnològic en el que vivim, no? on la tècnica s'ha convertit en tecnologia, amb una sèrie de valors, i un d'ells és aquesta mena de fortalesa, no? Deixant al marge la qüestió estricta del Barça, perquè, és clar, això jo no puc opinar perquè no ho desconec, no? Però el que és interessant al tall de la porta, al meu entendre, és aquesta por a acceptar que l'ésser humà és un ésser dèbil. No passa res. Jo no dic que en aquest cas el president Laporta no tingui raó. No m'hi vull ficar amb això. Probablement té raó. La qüestió és, en algun moment de la nostra vida som capaços d'acceptar que som dèbils, que som vulnerables? O això, aquesta debilitat, és ja gairebé com un insult, no? És com un insult. A mi això em preocupa molt. No passa res per plorar. No passa res. O sigui, a les dues grans expressions dels humans des de que som petits, des de que naixem, són el riure i el plor. I vivim en una societat en la qual, bueno, si riem, perfecte. Vull dir, ningú demana perdó per riure, excepte que sigui una cosa molt escandalosa en una situació, no? Però, sí, en principi, la gent no se n'amaga de riure. En canvi, anem a un enterrament i ens posem ulleres de sol. Per què? Oh, perquè no es vegi que hem plorat. Els diem, els, no ploris. M'entens? Ja va sent hora que acceptem que, que aquesta vulnerabilitat, que aquesta fragilitat... recordo que el llibre que va guanyar el Premi Nacional d'Assaig meu es titula La fragilitat del món. És a dir, l'ésser humà és un ésser que les relacions amb els altres i amb el món són fràgils, es poden trencar. Llavors, a mi m'interessa tota una mena d'antropologia que es mou en aquestes paraules, que són justament les que a la nostra societat en els últims anys doncs no tolera.
Mira, ara estaves parlant del riure i del plor. Clar, jo he estat llegint el teu llibre, La condició vulnerable, recordem, editat per Fragmenta, amb traducció de Marta Rebón. L'ha publicat darrerament aquesta editorial en castellà. I clar, també parles molt de... Bueno, jo acabes de fer ara mateix, Joan Carles, aquesta contraposició entre la tristesa, la vulnerabilitat i la rialla, la felicitat, no? I tu dius en el llibre, els moments en què tot encaixa, aquests instants solemnes en què l'ordre regna, no? Són sempre efímers, no?
Sí.
Tu dius, I és això la felicitat, moments que realment s'ensorren ràpidament? La felicitat són moments...
O sigui, jo crec que l'ésser humà pot ser feliç amb una condició, que la felicitat és un instant finit. És a dir, no hi ha un regne de la felicitat. L'ésser humà, en tant que ésser en el món, en el món real, diguem-ne, no en el món de les idees, o en el món etern, no? Diguem-ne, la vida eterna. No, en el món amb el que ens trobem cada dia... no pot viure el paradís. La vida, el món humà no pot ser un món paradisíac. Què vol dir? No pot ser un regne de felicitat on ja hem arribat al final. És més, és molt perillós creure's que vivim, que finalment hem arribat al paradís, al regne de la felicitat, perquè totes les formes totalitàries, polítiques, morals, religioses, que han defensat que som al paradís, és a dir, que la felicitat finalment s'ha complert, doncs són això, són formes totalitàries. Són formes polítiques totalitàries, són molt perilloses.
Sí.
No, la felicitat humana és una felicitat efímera. Podem ser feliços? Sí, amb una condició, de saber que això dura doncs, pocs moments, pocs instants, no? De seguida torna a la vida quotidiana. I la vida quotidiana no és que sigui necessàriament un infern, que ho pot ser-ho, sinó que és un món d'ombres. És a dir, la meva tesi és que el món humà sempre és un món de clarobscurs, d'ombres, d'incerteses, d'indeterminacions. És a dir, ni de llum ni de foscor. Per desgràcia, a vegades és de foscor, també és veritat. Però la major part de la vida, i això ho hem d'acceptar, no tenim més remei. Els éssers humans no som ni àngels ni bèsties. Ja ho diu el gran Pascal, no? El filòsof francès. No? L'ésser humà no és ni àngel ni bèstia. I això és el que som nosaltres, éssers finits, vulnerables.
Estem en conversa amb Joan Carles Mèlic sobre aquesta publicació, La condició vulnerable, sobre la vulnerabilitat de la condició humana, sobre el perquè, sobre la felicitat, sobre el patiment. Molt interessant. Joan Carles, hem de fer una petita pausa, però encara tenim uns minuts per parlar amb tu. Si ens esperes i ets tan amable, rematem la conversa, que encara tinc, bueno, infinitat de preguntes, que no arribarem a totes, però m'agradarà continuar la conversa a tu. Serà, minut i mig i tornem, d'acord?
Aquí seré.
Perfecte, moltes gràcies. Doncs vinga, minut i mig de publicitat i Joan Carles Mèlic continua amb nosaltres.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Con ese bozarrón tuyo que rompió Europa, Rosa López, Rosa de España, que me cantes un hey, hey, hey a grito pelado.
El magazín del vespre.
Hey, 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 hey.
A Radio Estel.
Easy come, easy go. That's just how you live. Oh, take, take, take it all, but you never.
Mig minut i dos quarts de nou d'aquest dimarts. Estem en la ràdio nocturna. Estem conversant amb Joan Carles Mèlic sobre aquest llibre, La condició vulnerable. A mi m'agrada molt, Joan Carles, continues allí, eh?
Sí, sóc aquí.
Escolta, m'agrada molt xerrar amb tu perquè al final saps el que m'adono, no? Quan, mira, he tingut aquest llibre aquests dies en les meves mans que jo us ho recomano moltíssim perquè sembla que les qüestions filosòfiques hagin de ser molt farragoses i efectivament hi ha molts conceptes, moltes reflexions, però és un llibre que passa de manera extraordinària, que invita a passar les pàgines, que t'explica coses de tu mateix, de la humanitat, del perquè de les coses. I jo li deia al Ferran Capdevila, és que de cada pàgina li preguntaria 40 coses al Mèlic. No, és veritat, perquè em desperta reflexions. Jo ja recordo que la nostra conversa de la temporada passada et vaig dir, tot això, tu creus que la gent, tot el que ens has explicat, tu creus que la gent es para a meditar-lo? Perquè és molt important ser conscient de la nostra realitat per poder viure millor.
Clar, el problema és justament aquest que tu dius, no? Que és molt difícil aturar-se amb un món com el que estem habitant, els darrers decennis, diríem, no? Mm. Per poder pensar, per poder llegir, per poder estimar, per poder fer de pare, de mare, no? Cal aturar-se. És a dir, cal alentir el temps. Vivim en un món on la pressa, no? La sobreacceleració, aquesta patologia de la velocitat que és la pressa, ens impedeix aturar-nos, perquè la gent no té temps per què? No té temps pel que s'ha de tenir temps. Ningú diu, no, és que jo no tinc temps per mirar el futbol o per... No, o sigui, la gent... Normalment la gent què et diu? No tinc temps per llegir, no tinc temps per... No? Per les coses, no tinc temps d'importància. La gent ja no passeja, la gent es trasllada. Però no passeja, no? No passeja. Aleshores, jo crec que la filosofia és un tipus de gènere literari, podríem dir-ho així, o almenys la filosofia que jo faig, que és una filosofia assagística i l'assaig és un gènere literari, que convida el lector a dir, aviam, fes una mica el que feien els antics grecs, no? Que és una certa meditació al cap del dia. A la nit, per exemple, estàs tranquil, tanca la televisió, deixa el mòbil a una banda, posa't a llegir un llibre, no perquè hagis d'estar d'acord, com tu dius molt bé, sinó perquè aquest llibre et desperta preguntes. I jo no pretenc dir-li a la gent el que ha de fer. Això ho faria l'autoajuda. La filosofia no ha de fer això. La filosofia el que ha de fer és que... Això que fa tu... Faria preguntes. Clar, tu em pots fer preguntes a mi, però sobretot les has de fer a tu mateix. I clar, jo no hi seré. Moltes d'aquestes preguntes no hi ha resposta. Jo tampoc tinc la resposta. Però ens hem de fer preguntes i ens hem d'acostumar a que l'ésser humà és l'ésser que es fa preguntes que no pot respondre. Això és fonamental. L'ésser humà és l'ésser que es fa preguntes que no pot respondre i que no pot deixar de fer-se. Això és molt important. Ja ho diu Kant, que és una idea de Kant. No és una idea meva. Però, saps? Aleshores, clar, estem vivint en un món on la lògica de la tecnologia és la lògica de que sempre hi ha un expert que tu pots agafar, buscar al Google un expert que et vingui a solucionar el problema. Però, clar, els problemes de la vida no tenen una resposta d'expert. Entens?
Sí, t'entenc perfectament i, a més, és un gust escoltar-te. Mireu, us dic una cosa. Ara deia Joan Carles, a la nit deixeu el mòbil, tanqueu la televisió, reflexioneu, agafeu-vos un moment. Jo us dic com he viscut jo aquell llibre, per si us val, com a exemple, i l'he disfrutat. Terrassa, cafè, un bolígraf per anar anotant idees i el llibre Condició vulnerable de Joan Carles Mèlic. I és una experiència de quedar-te tu sol amb tu mateix i amb les reflexions que a mi, personalment, és que sempre em despertes, Joan Carles, amb els teus assajos. Jo crec que és una gran idea, tot i que hi ha preguntes que no tenen resposta. Molt bé, doncs ja sabem que no tenen resposta. Per tant, busquem el camí personal, no? Per tirar endavant. Però...
És molt important que entenguem que la vida és un camí que cadascú se l'ha de fer. És allò d'Antonio Machado, no?
Sí.
Que, de fet, és una idea de Nietzsche, que Antonio Machado agafa de Nietzsche quan diu allò, caminante son tus huellas y el camino y nada más. Mm. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Mm. Aquesta és una mica la qüestió. Esclar, l'altre tema és l'autoajuda, no? O sigui, jo diria que vivim en un món també, només cal anar a moltes d'aquestes llibreries generalistes i veus que... A Barcelona, per exemple, es podria dir casos molt concrets, que no estic criticant, estic constatant, que quedi clar, no voldria que ningú se m'enfadés, perquè cadascú és molt lliure de llegir autoajuda i de fer el que vulgui respectant els altres, això sí. Però jo el que dic és que jo visc al barri de Gràcia de Barcelona i moltes vegades passo per davant de llibreries d'aquestes més generalistes i veig que fa 20 anys al lloc on hi havia l'apartat de filosofia, per exemple, ara hi ha l'autoajuda. I la filosofia ha quedat relegat a un lloc més petit i més a l'interior, saps? Mm. L'autoajuda és, bueno, i els bestsellers, deixant a part de la narrativa, la novel·la, això, són l'autoajuda. Aleshores, bueno, hi ha gent que creu que l'autoajuda el pot ajudar, perquè si no llegiria, em sembla molt bé.
Sí.
Però jo no estic en aquesta línia.
I tant que no, i jo et recomano moltíssim com a autor i com a conversador. Ja m'agradaria de tant en tant fer un cafè amb tu, Joan Carles. Escolta una cosa, no tenim temps per massa més, ha estat un plaer, però no vull deixar de preguntar-te pel capítol 7. Es diu Telón, la caricia. I deixa'm que digui, ¿Cómo comienza? Ho llegiré en castellà, que es como está el libro editado por Fragmenta. Diu, un cuerpo vulnerable es el que necesita tener muy cerca otra piel. Es el que necesita una presencia material para sobrevivir. Una presencia material que lo apoye para hacer frente al miedo, a la angustia, al vacío, a la indeterminación.
Sí, t'agraeixo molt aquesta pregunta. Aquest és un llibre que l'original en català va ser escrit abans de la pandèmia.
Sí, ho sé.
I després de la pandèmia, que és el que tu tens, s'ha traduït molt bé per Marta Rebón, que és una magnífica escriptora i amiga, i crec que ha fet una traducció. Jo l'he revisat amb ella de dalt a baix. És a dir, el lector pot agafar amb tota tranquil·litat aquesta traducció al castellà, com si l'hagués escrit jo, perquè et puc assegurar que està revisada línia per línia amb la traductora, i en alguns casos discutíem, jo li deia, no, a mi m'agrada més traduir-ho així. Per tant, bé, dit això, què m'ha ensenyat, una de les coses que a mi m'ha ensenyat la pandèmia, o que m'ha ensenyat, diguem-ne, que m'ho ha posat davant de la cara d'una manera molt, molt, molt forta, molt, molt, molt impressionant, és justament això, no? Que necessitem els éssers humans tocar-nos. Sentir la mirada de l'altre, sentir la pell de l'altre, l'abraçada de l'altre, la carícia de l'altre. O sigui, jo he estat 2 anys fent, bueno, jo i la majoria de professors, no?, i professores, 2 anys fent classes online. I fer classes online no és només que no tens a la gent davant, és que la majoria d'estudiants no posaven la càmera i parlàvem amb una pantalla negra. Clar, no hi ha educació així. Jo havia sentit comentaris de col·legues meus d'educació que deien, bueno, gràcies a la pandèmia, ara l'educació finalment incorporarà les noves tecnologies. Mira, hi ha una cosa que l'educació no podrà assumir, que és la relació cara a cara amb l'altre. És a dir, fins que no entenguem que educar és tenir l'altre davant mi, poder-lo mirar als ulls, poder-li donar la mà, físicament fins i tot, no? És a dir, que en un moment de debilitat, de vulnerabilitat, d'aquests moments tan importants que com m'has posat el tall del senyor Laporta, donar una abraçada, per exemple. I quan dic educació no em defereixo només a l'educació en l'àmbit escolar o universitari. No. Les relacions educatives estan a la vida quotidiana, de pares a fills. Quants pares o mares mai no abracen els seus fills? Escolta, no et dic això per dir-ho. Jo, durant molts anys a la universitat, els he demanat als meus estudiants de filosofia de l'educació de l'Autònoma que m'escriguessin un diari filosòfic. Clar, aquest diari filosòfic moltes vegades es convertia en un diari més personal que filosòfic. I els meus estudiants m'escrivien, i em vaig quedar molt parat, i els meus pares doncs, m'han pagat una carrera, m'han regalat, jo què sé, un cotxe, m'han comprat una moto, tot el que et puguis imaginar. Però mai no han tingut temps per mi. Mai no m'han abraçat. Mai no s'han aturat a escoltar el que jo els havia de dir. No ho dic jo, ho diu la gent jove. Llavors, aquest moment de crisi en el qual vivim tan bèstia és perquè hem oblidat que hi ha gestos, paraula molt important, gestos antropològics, humans, que no podem posar entre parèntesis, diríem, que no podem obviar, la carícia, el petó, l'abraçada. Llavors, el llibre acaba així, no? Com abordar la vulnerabilitat? Bueno, cadascú ha de trobar la manera, evidentment, la filosofia no ho pot dir-ho, però jo crec que hi ha uns gestos que els humans tenim, que els mamífers tenen, i que els humans, en tant que éssers mamífers, en tant que éssers, diguem-ne, intel·ligents, a la mesura que es pugui dir això, la intel·ligència serveix per fer el mal, també, per fer la maldat. A la mesura... Clar, perquè, escolta, els grans assassins, també alguns d'ells eren molt intel·ligents.
Home, i tant, sí, sí. Joan Carles Mèlic, t'he de dir una cosa, i ho afegiré des de la meva, bueno, des de la meva completa humilitat de locutor, de persona humana, Però al final aquests gestos, una carícia, un braç que apretes amb la mà, una abraçada, són discursos, moltes vegades, són discursos sencers. El Joan Carles Mèlic és doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, també exerceix de professor allà, és escriptor i divulgador i avui ens ha presentat aquesta obra estupenda amb traducció de Marta Rebón, La condició vulnerable. Joan Carles, mil gràcies per estar amb nosaltres perquè a mi m'embeleses, jo és que em tiraria amb tu tota la nit aquí escoltant-te. Però no tenim temps per més. Mil gràcies de debò pel teu temps i per aquestes obres que ens regales que són veritablement mel i que val la pena agafar-les amb tranquil·litat per fer-nos preguntes, per conèixer-nos, per reflexionar. Enhorabona i gràcies per estar, Joan Carles.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Bona nit, vinga, ara fem una pausa molt ràpida i fem un gir copernicà. La ràdio es torna a Macedònia i parlem de la filosofia a l'economia.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino.
Ràdio Estel.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Demà farem camins.
Farem camins.
Seguim-nos a les xarxes, sisplau.
Farem camins.
El Rafa té molta gràcia i la Maria José ho fa superbé.
Amb Rafa Sanahuja.
Allò que no us donen els altres programes.
No, ni els altres presentadors. Aquí lo dejo. Alexa, s'acomiada de vosaltres.
Punyaladeta.
I altres persones que expliquen coses.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, la ràdio que no s'atura i ara és moment de donar pas a Rosario Santamaría. Bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Per parlar d'Economia en Valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Social. Aquest espai parlarà avui de que el passat diumenge... Ui, ara m'estic fent la...
Estàs fent una mica d'embolic.
El passat diumenge...
Estàs amb la filosofia
sí, encara
no has acabat
ballant, estan ballant els conceptes al cap. Escolta, vaig pensar en tu el passat diumenge perquè com treballes a una productora de cine...
Dic, mira, estaries mirant els Oscars, tant de bo.
Els vaig veure en diferit perquè jo sóc molt de dormir, la veritat. Però vale. Volia saber si l'actriu aquesta de Leslie, tu l'has vist, la peli?
No.
Ah, doncs està molt bé. Es sí? diu Andrea Riseborough, una cosa així, és molt complicat. Riseborough. I volia saber si havia guanyat l'Oscar i he vist que no.
No.
La pel·lícula explica una història d'ella que va guanyar... És una història basada en una història real, o sigui, l'actriu interpreta una
història... En hechos reales.
Exacte. D'aquestes a mi aquestes m'agraden molt.
D'aquestes que al final de la pel·lícula surten les fotos
dels
personatges reals, que normalment són més lletjos que els de la pel·lícula.
Sí, bueno, a vegades són més macos, eh? Alguna vegada...
Rarament.
Sí, alguna
perquè
vegada...
Perquè si interpreta Brad Pitt sempre anirà pitjor la cosa.
Sí, el cas és que ho fa molt bé, actua molt bé, i la història és molt xula. Ella era una dona que va guanyar la loteria, es va convertir en alcohòlica i va fins i tot acabar dormint al carrer. I em va agradar molt perquè la veritat és que això, no? Doncs fa una redempció i al final, mira...
Vale.
Guanya, fantàstic. O sigui, saps? Aconsegueix una vida millor.
Sí.
I va guanyar la de Everything Everywhere All at Once, i jo tranquil·la perquè havia vist la peli, però ara és molt original per mi.
Molt original,
sí. Sí, a vegades em perdo una mica.
Jo l'he vista, jo l'he vista.
A mi m'ha costat
vaig aguantar fins al final. L'estona de les pedres vaig dir, què estoy viendo?
Hi ha moments que... Però bueno,
dos pedres allà, durant 10 minuts.
Està bé, però bueno, almenys l'han vist, tu, que era la guanyadora. Sí. És que a vegades als Oscars dius, no he vist cap peli de les que estan premiant.
I va haver un moment guai, que és Indiana Jones donant-li l'Oscar a Tapón, que són els dos protagonistes d'Indiana Jones i el Templo Maldito.
Sí. Perquè aquí teniu l'Arca Perduda, per cert, a l'entrada. Aquest palès que teniu,
tens
dic, això sembla l'Arca Perduda. L'hem trobat a Radio Estel.
Sí, mira, l'han deixat aquí. Escolta, doncs, després d'aquesta entrada cinematogràfica, que sembla més de cinema que d'economia, tornem per parlar d'economia en valors.
Vinga, va. Avui parlarem de l'empresa Gravity Wave, que és una startup social d'economia circular i de conscienciació mediambiental que ha aconseguit involucrar en la neteja de mars i oceans tota la cadena de valor, des dels pescadors fins al consumidor final, passant per les grans empreses i pels ports. Sota el moviment Plastic Free Oceans, des de Gravity Wave fa anys que treballen per posar en relleu l'emergència de prendre mesures per a la protecció de mars i oceans. I què és el que fan? Doncs netegen el plàstic dels fons marins i el transformen en productes de disseny, amb una vida llarga útil i un alt valor sostenible mitjançant un procés d'economia circular. I, a més, prevé que el plàstic encara genera acabi a les aigües del nostre mar, dels nostres mars i oceans. El que fa és, bueno, preveure, o sigui, és evitar-ho, no?
Molt bé. Ara ens ho explicarà amb més detall, segurament, la Verónica Gutiérrez, que és la directora de màrqueting i comunicació d'aquesta empresa de Gravity Wave. Ja la podem saludar, la tenim a l'altre costat del fil telefònic. Verónica Gutiérrez, bona vesprada, buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Bueno, y nosotros de recibirte y de que estés con nosotros y nos expliques un poquito. ¿Cómo nació Gravity Wave y en qué puertos de Cataluña opera, de los que nos tocan aquí de cerca?
Pues mira, te comento un poco porque la historia, digamos, comenzó con Amaya Rodríguez, ¿vale? Ella es la fundadora fundadora junto con su hermano Julen, de Gravity Wave, y todo empezó con ella cuando vivía en el sudeste asiático, ¿no? Ella, fue a una de las playas, ¿no?, esperándose encontrar con pues un entorno sostenible, bonito, ¿no?, con playas paradisíacas, y lo que se encontró era literal basura. O sea, había basura por todas partes, y eso fue lo que la traumatizó. Entonces, al volver a España, pues trasladó toda esa experiencia a su familia, sobre todo a su hermano pequeño Julen, que, bueno, es de una generación más pequeña y estaba para nada al tanto de la contaminación plástica de mares y océanos. Sí. Y, bueno, desde entonces, pues, tenían como el interés, ¿no?, de qué manera podemos hacer algo por el planeta y por los océanos. Casualmente, Julen estuvo, como es un chico emprendedor, estuvo en una reunión de emprendedores y, bueno, saliendo por Madrid, se encontró con Lefteris, que es un chico que, bueno, tiene una escuela de pesca sostenible, que es una ONG, donde enseñan a pescadores métodos tradicionales de pesca. Entonces, Lefteris le comentó, pues, que en Grecia, que es donde ellos operan, pues los pescadores sacan cientos y cientos de kilos de plástico del mar, sobre todo redes de pesca. Y fue aquí donde, pues, cambió la mentalidad y, bueno, directamente fue a hablar Julen con su hermana, le comentó todo lo que le había comentado, y así nació Gravity Wave.
Estaban predestinados a hacer algo,
sí,
¿eh?
Estas
¿no?
cosas que
sí.
es en el lugar sí, sí. apropiado en el momento preciso.
Sí, la casualidad, no, la causalidad.
La causalidad.
La causalidad, total.
Verónica, en Cataluña estáis en 11 puertos, pero a mí me preocupa que no estáis en el de Barcelona, que es uno de los más contaminantes del Mediterráneo. ¿Qué podemos hacer? Venga, vamos a hacer una llamada a la alcaldesa, a ver si nos está escuchando, aunque no sé cuánto tiempo le queda en el ayuntamiento. ¿Qué podemos hacer para que estéis aquí? A ver.
Pues mira, nosotros hemos implantado contenedores de reciclaje de redes de pesca de estos residuos por diferentes puertos de España. Entonces, nosotros ahora mismo sí que estamos pues tocando puertas, ¿no?, en todos los puertos para que lograr recoger estas redes y darle un segundo valor. Sí que es verdad que lleva un proceso, ¿no?, sobre todo pues ellos también tienen que ver la necesidad, ¿no?, si no hay un sistema de gestión, de contactar con nosotros, y bueno, nosotros también vamos a ellos. Uh-huh. Evidentemente, a nosotros nos interesa eliminar todos los la mayor cantidad de kilos posibles de plástico del mar.
Claro.
Pero bueno, es un proceso lento que vamos poco a poco, y posiblemente pues en un futuro próximo estaremos también en Barcelona, ¿no?
Claro que sí, ¿no?
Es un proceso lento donde van tocando puertas en los puertos.
Sí, me ha encantado. Yo también me he fijado. Voy a
Verónica,
tocar la puerta del puerto.
Tocando
me ha encantado.
Puertas en los puertos.
El claim. Tocamos la puerta del puerto.
Podría ser un eslogan, ¿eh?
Sí.
Tocamos
es
puertas
chulo.
En los puertos. Bueno, Verónica, ¿y cómo conseguís involucrar a pescadores, empresas, puertos, al consumidor mismo, para trabajar conjuntamente en la limpieza de mares y océanos? Porque claro, aquí igual necesitáis hacer un proceso de divulgación o de convencimiento, ¿no?, de las personas de que esto es importante. No sé si es muy fácil, complicado. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, cada vez es más fácil porque los propios pescadores ven la necesidad, ¿no?, de que haya un sistema de recolecta uh-huh. de estas redes de pesca.
Claro.
Y son ellos los que a veces pues nos contactan y nos dicen, en este tal puerto pues existe una necesidad y demás. Nosotros también vamos haciendo un recorrido por los diferentes puertos y hacemos un estudio, ¿no?, de cuántos kilogramos se recogen, de las necesidades de lo que tienen ya implantados. Entonces, es un sistema, ¿cómo te digo?, pues complicado, ¿no?, porque a veces no tienen la predisposición en algunos puertos, porque a lo mejor son pequeñitos y, bueno, todo es en base a acuerdos. Entonces, sí. Pues ya te digo, depende del patrón, de la cofradía, pues un poco de cómo funcione cada puerto.
Uh-huh. Decíamos al principio que convertís el plástico en productos de diseño. ¿Cómo lo hacéis? O ponnos un ejemplo.
Esto nos interesa mucho.
Sí.
A ver, ¿cómo hacéis esto?
A mí me encanta esto de reconvertir algo, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos un proceso que va se divide en cuatro fases, ¿vale? Que es un proceso de economía circular desde la recolecta, ¿no? Todo empieza con los pescadores, cuando recogemos las redes de pesca de los puertos,
sí.
Las llevamos a la planta de reciclaje, donde las tratamos, las limpiamos y, bueno, las separamos por colores y diferentes calidades.
Vale.
Una vez pasa por esta fase, la trasladamos a la fase de triturado. En la fase de triturado cortamos las redes en trozos más pequeños, ¿vale? Y luego estas redes pasan a una fase de transformación donde se realizan planchas, y estas planchas se van cortando para realizar los muebles.
¿Vale? ¿Muebles?
Sí, exacto. Muebles.
Es que estaba expectante, digo, y al final, ¿qué pasará al final? Son muebles, vale.
Son muebles, bueno, y diferentes productos, porque vamos poco a poco. Ya sabéis que este camino de la sostenibilidad va un poco...
Sí. Bueno, necesita mucho y más de, ¿no? O sea, necesita mucha investigación y desarrollo,
sí,
¿no?
Sí.
Eso es. Entonces, ahora mismo estamos desarrollando muebles de ecodiseño, precisamente con la finalidad de revalorizar la mayor cantidad posible de ese plástico, de esa materia prima con la que contamos. Estamos también en un proceso de innovación, incluyendo diferentes productos a nuestro catálogo, y bueno, va un poco lento, pero bueno, esperamos dentro de poco llenar los hogares con nuestro material, ¿no? Uh-huh. Que es, al fin y al cabo, el sentido que queremos darle a este plástico.
Estupendo.
Oye, Verónica, y para esos empresarios que nos están escuchando, ¿qué pueden hacer para colaborar con Gravity Wave? Porque sé que hay empresas, ¿no?, como Viña Esmeralda o Mini, que están colaborando con vosotros.
Pues nosotros tenemos dos líneas de actuación, ¿vale? Nosotros, por un lado, limpiamos el plástico a nombre de empresas. Lo que sí que pedimos es que haya un compromiso firme y real, porque queremos que todo esto sea tangible, ¿no? Que no nos etiqueten con greenwashing ni nada por el estilo, porque no hacemos eso. Nosotros nos comprometemos y queremos sacar plástico del mar. Esa es nuestra misión y nuestro principio fundamental.
Muy bien.
Y, por otro lado, pues tenemos la línea de actuación de la revalorización. sí que es verdad que hay clientes que se involucran en ambas fases, ¿no? Por un lado, limpian el plástico conjunto a nosotros y revalorizan para cerrar el círculo de la economía circular. Y es así como colaboramos. Nosotros hemos firmado un compromiso que se llama Compromiso Plastic Free Ocean, donde se comprometen a eliminar pues la cantidad determinada que se establece.
Verónica Gutiérrez, hacéis una labor estupenda, sí. Muy necesaria, yo creo, y encima de divulgación, llamando a las puertas de los puertos.
Sí, que me ha encantado.
Estupendamente.
Sí.
Escucha, de verdad que nos ha encantado. Y te has explicado también que de verdad que ahora
y
mismo...
Y el storytelling que tienen, bueno,
Ahora mismo estoy a tope contra los plásticos.
Bueno, ya lo
plásticos.
Estabas, ¿eh?
Ya lo estaba, pero después de escuchar
pero
a Verónica...
Pero ahora ya estás más Plastic Free Ocean.
Que no me vaya
más
al puerto yo ahora cuando terminemos. Porque...
No, porque no ves nada ahora, Rafa. Y además es peligroso.
Escucha, Verónica, de verdad, muchas gracias también por la labor que hacéis. Mucho
por
ánimo, porque ya nos has explicado que es un proceso que es costoso, que tenéis que hacer divulgación, que tenéis que ir paso a paso. Por lo tanto, mucho ánimo y gracias también por estar con nosotros. Directora Verónica Gutiérrez, de Marketing y Comunicación de Gravity Wave. De verdad, enhorabuena. Y gracias por compartir con nuestra audiencia pues la labor que hacéis y lo que hacéis desde vuestra empresa.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Venga, una falqueta y cuatro noticias que también tenemos actualidad.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, va, anem per feina. Continuem la nostra secció Economia en Valors amb les notícies més destacades. Rosario, soc teva.
Vinga, soc teu. Teva? Ah, sí, vale. Comencem pel culebron de Nissan. Ja anava a dir risa. No, riure, no. De Nissan, Rafa. I és que el govern de la Generalitat, el Consorci de la Zona Franca, Nissan, Goodman i els ingredients integrants del Hub van signar ahir dilluns l'acord de reindustrialització a la seu del Consorci.
Molt bé.
Amb aquest acord, l'operador turístic i immobiliari australià Goodman es quedarà als terrenys sota concessió i els arrendarà el Hub, un grup d'empreses que preveu produir vehicles elèctrics a partir del primer trimestre del 2024.
Aquest acord posa punt i final a 3 anys de negociacions. Déu-n'hi-do.
3 anys, perquè és un culebró.
Allà negociant, Déu-n'hi-do.
Per fi hem negociat. 3 anys de negociacions. És culebrón, això. Ai, m'he vingut...
Tenim un separador ja per la propera visita.
I tot amb
bueno, tres anys de negociació. Després de l'anunci del tancament de Nissan, encara que ens queden incògnites laborals per aclarir.
Sí, perquè quan Nissan va tancar el maig del 2020 hi havia 3.000 treballadors i aquest acord donarà feina a uns 600 empleats amb el desig de contractar els 1.200 extreballadors de Nissan que segueixen a l'atur després de les prejubilacions al llarg dels anys que porten tancats i del llarg del 2024. Recordem que liderat per Kev i BT, que el Hub preveu fabricar furgonetes amb marca Zeroid i camionetes elèctriques sobre patents dels antics models de Nissan i comercialitzar-los sota la marca Ebra. M'agrada molt el nom.
Vinga, i acabarem, Rosario, amb dues dades d'agenda. Per una banda, que els propers dies 16, 17 i 18 de març tindrà lloc el 8è Congrés d'Economia Feminista.
Sí.
La trobada internacional referent en els estudis d'economia feminista a l'estat espanyol.
Sí, l'esdeveniment organitzat per la UOC i l'Ajuntament de Barcelona se centrarà en la dimensió digital de l'economia feminista, tractant 7 eixos temàtics: tecnologies i economies digitals, macro, micro, que són alternatives i transicions organitzatives, violències masclistes, cures, polítiques públiques i epistemologies i metodologies feministes. I en aquesta edició, a més, la trobada farà un salt internacional amb la consolidació de participants de Llatinoamèrica i d'altres països d'arreu del món, comptant amb la participació de més de 400 inscrits de més de 50 països.
Vinga, i ho rematem explicant-vos també que el dilluns 20 de març el Centre Especial de Treball celebrarà els seus 30 anys, pioner en el foment de l'economia verda i la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat i especials dificultats.
Sí, per celebrar-lo han preparat la jornada Fent Futur, on podrem conèixer i experimentar en primera persona tot el que duen a terme a FEMAREC. L'acte central està previst a les 12 del migdia i comptarà amb la presència de la consellera del Departament d'Igualtat i Feminismes, honorable senyora Tània Verge, així com nombroses personalitats rellevants de l'àmbit institucional, econòmic, cultural i acadèmic. A més, enguany, Òscar Camps recollirà el primer premi FEMAREC, que entre tots els membres de l'entitat van decidir atorgar a Open Arms per la seva lluita en defensa de la vida i dels drets de les persones més vulnerables.
Doncs estarem al cas. Gràcies, Rosario.
De res, gràcies a tu.
Recollim.
per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, aquí seguim amb un home que no té cap por a mostrar-se vulnerable, ètic i moral, i fins i tot despentinat. Això, ell, no té cap por. Ferran Capdevila a la producció, cap de producció d'aquesta casa, Sílvia Muñoz i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza, porta les nostres xarxes socials, i tenim una clau, la clau de tot plegat. Paula Moreno, a les vies de so i al muntatge musical. Ara de seguida teniu més informació, informació puntual en el butlletí de les 9. Us fem una salutació als qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. És molt de nit a les 6 del matí, Rosario.
Jo no sortiria al carrer amb dona por.
No,
No,
millor no. Que no surtin. Espereu-vos a que surti
el
sol.
Però tenen molt de mèrit, la veritat.
Molt de mèrit. Enhorabona, si ho esteu fent, enhorabona.
De veritat que teniu tota la meva admiració.
I pels de directe.
No, home, és una passada. Efectivament.
I pels de directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Nosaltres, que ho deixem aquí, però demà, més Macedònia, serà versió ràdio nocturna, entre susurros, dimarts entre susurros, ràdio collonuda. Què farem demà?
Farem ràdio, farem Camins entre susurros. Escolteu-nos.
Cuideu-vos, bona nit. You're so cool.